del Baix Gaià.
Agenda Altafulla Ràdio.
Projecció de la pel·lícula Petzi i la mar salada dins del cicle Cine Xic. Diumenge 16 de març a 11:45 del migdia, La Violeta. Preu 2 euros. Entrades a casalvioleta.cat. Presentació del llibre Un amanecer, un nuevo día, d'Eva Tamayo. Diumenge 16 de març a 11:45 del migdia a la Pallissa de l'Era del Senyor. Organitza La Banya Edicions i Associació Cultural, etc. Assaig obert dels bastoners d'Altafulla. Diumenge 16 de març a les 4 de la tarda per nens i nenes de 4 a 11 anys i a les 7 de la tarda per joves a partir de 12 anys i adults. Activitats per la gent gran. Taller de memòria, teatre social, ball, gimnàstica de manteniment, reeducació postural, creativitat, risoteràpia i caminades saludables. Informació i inscripcions al 689-724907 i activitats gentgran@altafulla.cat. Visites guiades a la Vila Closa d'Altafulla. Cada primer dissabte de mes a les 11 del matí des de la Porta Reixada del Castell. Preu 5 euros. Més informació i reserves a l'oficina de turisme al 977-65-14-26 i a turisme@altafulla.cat. Visites guiades al Castell d'Altafulla. Cada primer dimarts i últim dissabte de mes a partir de les 10 del matí. Entrada gratuïta. Més informació i reserves a l'oficina de turisme al 977-65-14-26 i a turisme@altafulla.cat.
Set dies, tota l'actualitat que ens visita a Altafulla Ràdio.
Ella es la que no se ve, la niña está buena y encima se lo cree. Pero cuando está con él, la llama se apaga y su alegría se fue. Ella sale con su amiga y está en otra liga. La llama está viva y todo se prende. Ella que la castiga, no se siente viva. Por eso esa noche conmigo se fue. Que tú te encendías, pero sabes que te apagó. Brillando en la mía y sé que me sacó. Para lo malo es mejor que tú no la busques. Para lo malo no se quita, no esperes que se asuste. Buscando una bellaquita para darle ahorita. Ella está buena pero no es facilita. Ya se está acabando la botella de negrita y no se me quita.
Seguim en directe a Baix Gaià al dia, el programa d'Altafulla Ràdio, on a la Torre i Roda de Barà Ràdio. Avui ens acompanya De Juanan, nom artístic de Juan Antonio Pagà Expósito, un jove artista de Salamó que està fent les seves primeres passes en el món de la música urbana amb una proposta intensa, com poden escoltar tots vostès de fons. Després de diversos llançaments, ara presenta Ocean, un projecte que va més enllà d'un simple àlbum, diu. És un viatge cap a la profunditat de la ment, un reflex dels moments més foscos i també una lluita per sortir a la superfície. Tenim els estudis d'Altafulla Ràdio. Ade Juanan, molt bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Com estàs?
Bé, il·lusionat, il·lusionat, amb ganes.
Escolta, per començar, de cara a tots aquells que no et coneixen, qui és De Juanan? Com et definiries com a artista, com a persona?
Bueno, De Juanan jo crec que es pot definir fàcil amb un noi humil d'un poble de 500 habitants que, bueno, des de petit sempre ha tingut grans somnis, ganes de representar amb art tot el que sent, i d'alguna forma, bueno, amb molta ambició, i, bueno, i algú jo crec que molt creatiu, que busca també una versió d'aquest, dins d'aquest món, més innovadora, més diferent, i això, jo crec que em representa això.
Quan et comences a interessar pel món de la música? Ara parlaves de creativitat, no? De que de petit ja t'interessaves, tenies aquesta sensibilitat.
Sí, a veure, jo la música, la veritat, jo crec que sempre l'he tingut present, des de petit. Bueno, mons pares també, jo crec que han influït molt, perquè sempre estava mirant la tele, em posant cançons, deien que ballés, que cantés. Sempre m'han com incitat també, no?, a sentir-me lliure d'expressar-me com jo vulgui. I des de petit, bueno, sempre al poble, quan ja han hagut festes, jo era el primer a sortir a ballar, encara era petitet i tot, i a pujar a l'escenari, el primer, i sempre he tingut això, diguéssim, molt marcat. Jo diria que quan me vaig interessar més ja madurament amb la música va ser el 2017, quan vaig entrar a l'institut, que va ser quan vaig estar tocant diferents opcions i veient per on anar, no? Al final és quan estàs buscant el teu camí a la vida, i vaig trobar aquest i vaig dir, buah, per aquí vull tirar.
I un dia fas el pas i comences a crear les teves pròpies cançons.
Sí, així és, així és, i bueno, va ser complicat al final, no? O sigui, jo pensa que sempre que comences dius, ostres, no sé cap on tiraré, no sé què fer, però bueno, jo crec que vaig començar i crec que dintre de que estava començant va començar la cosa bé, en plan, es notava que dintre que cap jo crec que ja tenia la música una miqueta per mà, però sí que ha sigut un camí difícil, ha sigut complicat, vulguis o no, començar venint d'on vinc, també els prejudicis que hi havia al principi, doncs vulguis o no, els xavals al principi era com, buah, saps, es reien tots, no sé què, però la veritat, jo sempre vaig agafar amb il·lusió, sempre vaig creure en mi, i ara, doncs mira, aquí estem.
Si poguessis parlar amb el Juan del principi, ara ho deies, començant la música no és fàcil, amb tots aquests prejudicis també que posaves en relleu, si poguessis parlar amb el Juan del principi, quan diu, i per què no jo puc seguir també aquest camí, què li diries?
A veure, jo li diria que bueno, al final la gent, jo m'he donat compte amb el temps que la gent, la ment va canviant molt ràpid, els temps passen ràpid, i ara mateix els que abans es reien perquè jo feia música són els primers que ara estan fent música, per exemple. Llavors, jo el que li diria és, tira endavant, fes el que tu et doni la gana, perquè seguint aquest camí al final tu t'has de buscar la teva pròpia felicitat, i segurament si tu fas les coses bé també faràs que el teu entorn si es vegi afectat positivament. Al final, doncs això, has de seguir i ja està, és el que li diria, lluita.
Ara tu ets un referent pel teu entorn. Tu vas tenir referents també a l'hora de començar a interessar-te per la música, de crear els teus temes, d'inspirar-te, algú que et marqués també unes pautes o unes dinàmiques?
No, la veritat, jo vaig començar sol, crec, així que em vingui al cap, no. Jo sempre he vist com més de les referències, les inspiracions m'han vingut de més a lluny, no he tingut algú que em pautés, la veritat. Sí que, bueno, al final m'he vist inspirat també dels meus companys, no? Al final jo vaig començar sol, sense, bueno, vaig començar amb els meus companys d'Altafulla, i junts jo crec que ens vam inspirar mútuament a crear, a millorar. Oh, pues jo he fet això, pum, jo he fet això d'altre, hola, pues a veure com has fet, tal. I així va començar, però així inicial des del punt zero va ser més sol que res, però bueno.
Parles d'Altafulla, dels teus companys d'Altafulla, perquè tu vas anar a l'Institut d'Altafulla.
Exactament, sí, sí, sí. Hmm. Va ser allí on va néixer.
Escolta, parlem d'aquest projecte, Ocean. Sí. Jo ara deia a la presentació, no és només un disc, és tot un viatge profund, un viatge a les emocions. Sí. Com neix la idea d'aquest projecte?
Vale, a veure, la idea d'aquest projecte ve d'una etapa que jo vaig estar passant fa 3 anys, més o menys, que va ser com, bueno, vaig treure algunes cançons que més o menys van ser ben rebudes, no? Però jo sentia que em feia falta algú més. I jo sentia també que al final si seguia per la mateixa línia, en plan, que portava poc, però igualment aquest anàlisi ja el feia de, vale, jo no puc seguir per aquí si vull créixer al final. Llavors, va néixer de la idea, bueno, jo pensant, com donar un pas més gran, com evolucionar com a artista, com realment trobar-me a mi mateix, perquè vaig estar al principi en una fase que vulguis o no, per molt que jo sempre he fet les cançons des de zero, no he seguit cap plantilla, no he seguit a ningú, vulguis o no, no sentia que jo fos jo mateix, no sentia que jo dominés les meves lletres al 100%, que jo fes les coses com jo realment volia.
Clar, tu ets autodidacta.
Exactament, sí, sí, sí. Llavors, clar, la idea va néixer d'això, d'aquests pensaments de voler evolucionar com a artista, i també va néixer d'unes situacions personals que vaig estar passant on me van fer sentir també una mica el que vull representar jo ara amb aquest disc, diguéssim, no? Aquest disc representa una etapa que vaig passar jo, que vaig ser molt feliç, però també vaig passar per unes etapes molt complicades. Em vaig sentir molt sol perquè va ser, pues, el canvi d'estar aquí a Altafulla, que jo ja estava aquí, pues, còmode, anar-me a un altre lloc de nou, sense conèixer ningú. I allí va ser, doncs, quan vaig sentir la necessitat de fer un disc juntament amb la necessitat d'evolucionar com a artista.
De fet, és un treball, una metàfora, no? De la ment, de la solitud, de tots aquests pensaments negatius. Podríem dir que el disc és també una mena de teràpia de Juanan?
Sí, a veure, jo crec que sí. Aquest disc s'ha fet pensant, sobretot perquè jo veig també, bueno, vulguis o no, el cap sempre està pensant, i el meu, bueno, jo almenys jo sempre considero que jo sóc la persona que penso moltes coses a la vegada. I pues va vindre d'això, un conjunt de pensaments, i jo vaig ser com, vale, justament en aquell moment també estava pensant molt en la mort. Dic, uala, què passa? Jo estic fent la música per algú. Vale, què vull aconseguir amb la música realment? I vaig, pues, vaig pensar molt en tema de la mort, també sobretot en com fer que la música realment arribi a la gent, com fer que connecti, com fer que tingui algun valor, no, el que estic fent. Llavors, sí, al final es pot veure com una teràpia, perquè jo crec que serveix per totes les persones que... O sigui, hi ha cançons de tot. Hi ha cançons per la gent que estigui contenta, per la gent que no, per la gent que estigui passant. Jo crec que la gent es sentirà molt representada, perquè les lletres es noten molt personals, es noten molt reals. Llavors, jo crec que això, i damunt estan ben... Jo suposo que enganxaran bé. Llavors, jo crec que això la gent farà que connecti, i si per la gent que estigui passant una situació similar, té qualsevol tipus de cançó dins que li servirà en algun moment de la vida.
Quin missatge vols deixar amb Ocean? Ja que aquest àlbum... Sí. Tal com tu dius, he estat documentant una mica abans de preparar-me l'entrevista, sí. Dius que conté una part de la teva ànima.
Sí. A veure, jo el que he volgut deixar, sobretot, és una part de mi, deixar una mica, fer una mica de... Bueno, de fer una mica de... De el que volia, el que creia aquest Juanan quan va començar, el que creia aquest nen petit amb les ambicions que tenia i totes les limitacions que tenia per davant, el que jo he volgut és representar tot això i deixar això al món. Vull dir, tot el que jo sóc, tot el que m'ha representat durant aquests 3 anys que han sigut molt important per mi, deixar-ho amb aquest disc. I pues, per exemple, per la gent més propera i no propera, si jo, per exemple, jo l'he fet preparant-lo com si per si demà em moro, jo el puc treure i totes les persones que l'escoltin sentiran que una part de mi està allí. És al final el missatge que jo vull deixar, no? Jo, és una mica ego per dir-ho així, però és una mica jo, però no és un jo de no mireu-me, sóc jo, escolteu-me a mi. No, és un jo, però ho faig per vosaltres, m'entens? Ja. És com per deixar-li a la gent una part de mi per ajudar, si jo tingués que ajudar a tots els que m'escolten d'alguna manera, si tingués que deixar algun missatge que sigui, vull dir, són cançons boniques, són cançons que porten, llavors és com el que jo li deixo a aquesta gent.
Hi ha alguna cançó que et toqui especialment per alguna vivència o per algun sentiment concret, alguna que t'emocioni més que d'altres?
A veure, la veritat totes, perquè ja et dic, són cançons que és el primer cop que he treballat d'aquesta manera, però són cançons que són com en cert punt molt literals. Ja cada cançó et podria dir, aquesta va per aquesta persona, aquesta va per aquest sentiment, aquest moment. Llavors, de les que més em toquen, jo crec que una és Happy.
De les que més et toquen o les que siguin potser més profundes, no?
Més profundes, vale. Pues sí, les més profundes jo crec que seria Happy, una, i després jo crec que la Happy, que és la penúltima, que ja, bueno, jo deixaré de moment la incògnita de què vol dir Happy. Això quan escoltin la cançó ja sabran. I la que jo crec que més em toca realment, la que més sentiment em provoca, la que més sento quan la canto, quan l'escolto, és l'última, la del Sonido de las Olas, perquè és una cançó que va dedicada a una persona molt propera a mi, és molt important per mi, i bueno, al final també fa referència a un moment molt complicat que vaig passar, que vaig viure amb aquesta persona, i pues, bueno, és com un missatge que jo li deixo per el que he dit. Si jo algun dia em moro, aquesta persona tindrà aquesta cançó, i és el que jo vull que s'ha quedi per ella.
Otra noche que no duermo, aquí sigo luchando contra mi yo interno. Me da miedo que esto se quede en un intento. Creo que me lo merezco, aunque sé que me miento. Dejo que me lleve el viento, hey. O agarro el timón, sé que tiro adelante, hey. Pero no en qué dirección. Esta
penas mías me consume el alma. Vivo frustrado pensando en todo, no duermo con calma. Corazón en pecado, no sé si ser bueno me salva. Me paso la noche esperando a que por la ventana entre la luz del alba. Luchando por un sueño en el que poco creen. El camino se hace largo, el fondo ni se ve. Solo en mí mismo tengo fe, porque tengo claro que en todo momento yo daré el 100%. Desde pequeño con el sueño ser cantante.
Has estat involucrat en la producció, en la mescla, en la masterització, en la comunicació posterior de tot això, en l'organització de l'esdeveniment. Escolta, com és controlar tot el procés creatiu?
És molt complicat, és molt complicat, però és el que dic. Jo al final sóc una persona molt ambiciosa, sóc algú que, com diu la noche, que ara que l'has posat, jo m'he tirat moltes nits sense dormir, treballant, sense res a canvi, perquè encara no he obtès cap tipus de benefici d'això. I tot per lluitar per aquest somni. Llavors, a mi no em costa res, però sí que és dur. Al final és complicat, han sigut 3 anys de no potser estar treballant tots els dies, però sí cada dia pensar en la idea, crear-la, processar-la. I ara, quan ha arribat el moment, quan m'he sentit jo realment preparat, anar amb tot i fer tot el que tu mateix has dit.
Ara parlarem de seguida, d'aquesta presentació que faràs el diumenge a la sala d'ens clars d'Altafulla. En tot cas, abans, encara fent referència al disc, hi ha diverses col·laboracions amb Lucía Sáez, amb Trixie, no sé si ho dic...
Sí, ho has dit perfecte, si sí. Està bé.
Com sorgeixen aquestes connexions?
Bueno, a veure, al final, la Trixie... És senzilla perquè és ma germana, llavors ja la vaig agafar jo un dia. Va ser, realment la llama anava, al principi anava a ser jo sol, i vaig sentir que li faltava alguna cosa. I vaig dir a ma germana molts cops la faig vindre perquè escolti les meves cançons, dic, vale, què t'assemblen?
Família d'artistes, pels qui no el coneguin.
Sí, pues eso, jo la porto sempre que escolti primer les meves cançons, i ella normalment sempre li agrada fer com coros. Ella les canta per damunt, li dona el seu toque, i quan vaig sentir que va cantar la llama, vaig dir, buah, a tu t'ha de deixar un hueco a la cançó i has de cantar amb mi. I així va sorgir aquesta. I la Lucía Sáez va sorgir perquè, bueno, jo la conec de fa temps, i vaig veure que va treure la seva primera cançó, i, bueno, que és una noia que artísticament s'implica al 100%, m'agrada molt els treballs que fa, bé que està la música a tope, també, bueno, pel que sé, és família d'artistes igual, i, bueno, va arribar un moment que jo tenia com un hueco a l'àlbum fa poc, perquè és de les cançons més recents que es va fer, i vaig sentir que necessitava algú que no tindria que ser algú dels típics o amb els que ja he col·laborat anteriorment, i vaig parlar amb ella i li vaig dir, bueno, vull que estigués al meu àlbum, t'admiro moltíssim, o sigui, m'agrada molt el treball que fas i jo crec que podríem fer alguna cosa potent, i ja us dic jo que alguna cosa potent ha sortit.
Escolta, creus que has aconseguit un so que et defineix com a artista? És a dir, qui escolti De Juanan per primer cop dirà, ostres, això és diferent d'altres estils o d'altres intèrprets de música urbana, o els que t'escoltin ja no per primera vegada, quan els primers compassos d'un tema nou siguin capaços de dir això és marca De Juanan.
Sí, jo crec que sí, al final és el que he dit, jo necessitava una evolució artísticament, no sol de creixement, números, això òbviament tots ho volem, però jo crec que artísticament necessitava fer un progrés, destacar d'alguna manera i sentir-me jo còmode amb el que faig i, diguéssim, trobar la meva pròpia essència. I jo estic ara mateix el que més orgullós puc estar, perquè hem fet molt de treball, hem millorat moltes coses, ens hem matat per aconseguir un so molt millor que anteriorment, visualment també els videoclips els hem millorat, però jo el que més orgullós estic és de que jo crec sincerament, que òbviament encara em queda molt, perquè jo sempre veig millorar més, però jo crec que he aconseguit la meva pròpia essència. Marc, ja, aquí es nota que lletra per lletra, frase per frase, melodia per melodia, jo crec que es nota marca De Juanan, es nota que sóc jo, i jo crec que la gent ho notarà i ho apreciarà.
Ara parlaves dels videoclips, hem d'explicar que has desenvolupat també una part molt visual i marcada, amb animacions en bucle per cada tema. Hi ha tota una elecció estètica expressament per cada un d'aquests temes. Te n'has encarregat de bona part de tota aquesta producció visual. De fet, els teus estudis han estat encaminats cap aquí.
Sí, cert. A veure, jo al final, jo sempre he anat com portant la vida, òbviament, de treball, d'estudis, a la vegada que la de la música. Al final no puc guiar sol per la música. Però jo sempre he buscat, sempre m'ha agradat també el món audiovisual, i sempre ho he buscat també, no? Vale, pues jo vull aconseguir la música, perquè al final és el que jo vull viure realment, pues vale, anem a fer alguna cosa que jo pugui treballar, tingui una bona base i també pugui aprofitar al final. Llavors jo ja, per exemple, estudis com anar a l'EMAP a Barcelona, doncs jo ja vaig anar pensant en, vale, sé que aquí, a part que m'interessa, perquè és una bona escola, dic, vull anar aquí perquè sé que em donarà oportunitats, i me les va donar, i si sóc sincer, tampoc va ser tan fàcil, perquè molta gent, tothom també busca les oportunitats, hi ha molts artistes allà dins també que volen pues fer el seu, i jo la veritat pues vaig tindre molta sort, vaig lluitar molt, i la veritat crec que li he tret molt de profit a l'EMAP i tot el que ha envoltat. I això, jo estic molt content de, sí, el treball visual que s'ha fet, he conegut molta gent, jo ara mateix no tinc un equip molt ampli, al final jo sóc jo, els meus amics que m'ajuden i els que puguin aconseguir si interessa participar, no? Però la veritat crec que s'està fent un bon treball, estic il·lusionat per tot el que ve nou també, però crec que almenys quan necessitava fer aquesta evolució, no, visual, aquesta part tècnica potser, l'he fet quan tocava. Just, a veure, vaig treure abans la noche, però a partir de la noche, que ja jo mateix vaig aconseguir un nivell acceptable, a partir d'aquí he pogut fer una evolució i estic content perquè ha arribat per mi el meu projecte més important.
Quién soy, ni yo me conozco, buscándome estoy, me veo y no me reconozco. Y yo tanto que he llorado, y yo tanto que he sufrido, me da miedo a ser olvidado, miedo a caer en el olvido. Eso nadie me para, los reales locos siempre van de cara, van hablando mucho, ninguna de estas se me compara, todos buscan las mujeres que echan lujo, ropa cara.
Escolta, aquest diumenge presentes Ocean a Altafulla, a la sala Dance Class. Com ha anat tot això? Com has vestit aquesta presentació?
Bueno, a veure, des d'un inici, quan vaig crear l'àlbum, ja venia amb l'esdeveniment al cap, en plan, no podia funcionar si no feia així. I la veritat, pues, bueno, molt content, pinta bé. Crec que s'ha fet un molt bon treball, encara queda molt de treball, o sigui, encara estic liat, però bé, content. Al final crec que no es mereixia sortir si no era de la forma més gran possible, ho hem donat tot. Bueno, també tinc que agrair que això es podrà dur a terme gràcies a que han participat molts sponsors, he tingut col·laboradors, i bueno, al final jo crec que he intentat aprofitar aquesta oportunitat per també intentar donar un granet d'arena de sorra, perdó, ni que sigui als negocis més del meu poble, més locals, que també puguin participar en un esdeveniment que crec que no tots els dies passa, i crec que bueno, serà brutal.
Els que ens estiguin escoltant ara mateix en directe o ens segueixin en remissió o bé des del servei de ràdio a la carta, com poden aconseguir un passi si és que encara queden tiquets per aquesta presentació?
A veure, això és complicat perquè ara mateix està des de fa unes setmanes a l'aforo complet, però vull dir que ja s'està començant a negociar i intentarem fer una gira portant aquest esdeveniment a diferents punts. Llavors, bueno, l'intentarem replicar més d'un cop a diferents llocs perquè la gent pugui vindre.
Home, és una bona notícia, això.
Home, la veritat que sí, estic il·lusionat. És que la veritat hem fet molt bona feina. No hem pogut fer ni promoció, s'ha omplert tot rapidíssim, però, bueno, serà una mica exclusiu en aquest sentit.
Escolta, molt ràpid, la resposta del públic està sent boníssima, veiem que el projecte tindrà el seu recorregut, per tant, abans d'acomiadar-te, t'hem de preguntar per si ja tens projectes futurs en ment, si els estàs treballant, donat que ara mateix la resposta està sent molt ben valorada.
Sí, a veure, jo sóc una persona que és el que he dit, jo el meu cap sempre va al doble, sempre vaig pensant en el següent, i ja porto pues, eso, des de fa potser 2 anys també ja pensant en diferents projectes nous, tinc ja algun clar, però bueno, jo crec que ara em ve una fase després d'aquest àlbum de treure molta música, ben treballada, però a més curt plaç, sense aquest treball de 3 anys de pensar tant, una mica de relax un any potser i després ja m'embarcaré en un projecte gran, però bueno, No he sap mai, perquè igual surto d'aquest esdeveniment dient vaig a per tot. Però bueno, ja es veurà.
Escolta, els que ens hagin seguit des que hem començat l'entrevista, que sàpiguen que hem escoltat La Llama, La Noche, ara mateix de fons tenim Còctel Molotov i ens acomiadarem amb Te Sigo Pensando, temes que es poden escoltar en les plataformes en línia, eh? Podem trobar a Spotify.
Sí, bueno, Te Sigo Pensando, aquesta és un regal per tots els que estan escoltant, és exclusiva. No ha sortit encara, sortirà l'àlbum, òbviament. És la segona i, bueno, ja quan tu vulguis la poses i a disfrutar.
Doncs mira, ens serveix a nosaltres de sintonia final. Juanan, un plaer, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
El plaer és meu, la veritat. Moltes gràcies per l'oportunitat i per tot.
Que vagi molt bé, molta sort.
Se cumple lo de querer y no poder. Más duele cuando sé que dañas a alguien sin querer. Y dime qué fue, dime qué será. Y es que pasa el tiempo y no te puedo olvidar. Que ya te sigo pensando, te sigo imaginando. Y dime qué fue, dime qué será. Y que pasa el tiempo y no te puedo olvidar. Que ya te sigo pensando, te sigo imaginando.
Set dies, tota l'actualitat que ens visita a Altafulla Ràdio.
Va, doncs ara sí, és moment, tal com els explicàvem tot just fa un momentet, de parlar d'aquesta nova edició de la Fira de l'Ocupació de Tarragona, que tindrà lloc aquest dijous 13 de març al recinte Firal, un esdeveniment d'interès per totes aquelles persones que ara mateix es troben en la recerca de feina. Qui comparteix una estoneta amb tots nosaltres és Josep Oriol Fernández, el director de les Fires de l'Ocupació de la Cambra de Comerç de Tarragona. Josep Oriol Fernández, molt bon dia i benvingut al programa.
Hola, bon dia.
Tot a punt de cara a aquesta nova edició de la Fira de l'Ocupació, o en tractar-se d'un dilluns encara s'han d'ajustar els serrells que manquen fins a arribar a la data?
No, tot controlat i tot preparat ja.
Es tracta de la 12a edició de la Fira de l'Ocupació de Tarragona. Com valora el seu creixement, la manera com s'ha consolidat al llarg dels anys? És un clàssic, podem dir, ja a l'agenda de molta gent, aquesta Fira de l'Ocupació.
Sí. Bueno, la 12a que fem a Tarragona, també fem les del Baix Penedès, suposo, ara no tinc els números al cap, però suposo que estarem per sobre de la 20a en total, i doncs sí, s'ha convertit en un clàssic, no? Les dues edicions que fem a Tarragona cada any, la del març, que és la més gran, diguéssim, perquè és quan comença la temporada de sector turístic. Llavors, doncs, bueno, tenim molta més acollida d'empreses, no? Sobretot del sector turístic, però bueno, al novembre cada cop també creix més, no? En l'última edició del novembre vam estar més de 70 empreses i 3.200 assistents. O sigui, els números s'estan equilibrant molt amb la del març, però bueno, sí, és un èxit de participació tant de persones que venen com de persones que d'empreses que participen.
De fet, la fira, ara ho dèiem, s'ha convertit en un referent ja del nostre territori. No sé si hi ha alguns factors que hagin determinat que són clau per poder parlar d'èxit de la iniciativa, donats els anys que porta materialitzant-se i d'aquestes més de 20 edicions, comptant les de Tarragona i del Penedès.
Bueno, jo penso que és el format, no? És un format senzill, que al final el que fem és és un punt de trobada entre empreses i persones que busquen feina o gent que vol canviar de feina, val? I que et dona aquesta possibilitat de tindre una petita primer punt de contacte, no? Que es troben allà les persones de recursos humans de les empreses amb els candidats i aquesta senzillesa, no? Que sembla allò de dir les coses a vegades les volem fer molt complicades, no? El ser un format tan senzill crec que és una part de l'èxit, no? No complicar que si he de fer inscripcions, que si he de fer codis QR, que no, al final vas allà, te trobes, portes el teu currículum o l'empresa t'explica on el pots lliurar, i al final és la senzillesa aquesta, doncs, que bueno, que dona el resultat, no?
No són totes així les fires, és a dir, d'ocupació, ho desconec, personalment, no és a moda d'aquesta entrevista entre l'interessat en contractar i l'interessat en trobar aquesta feina?
A veure, jo hi he estat en diverses, perquè al final, doncs, bueno, al final quan te dediques a això, doncs també vols veure com què es fa, no? Llavors, doncs, hi ha diferents formats, per exemple, el Saló de l'Ocupació de Barcelona, no? Pensa sortir en Barcelona, amb lo gran que és un format diferent, és un format més de donar a conèixer oficis que no de gent d'empreses que necessiten contractar. Moltes xerrades, moltes demostracions també a Barcelona, hi ha l'altra fira, la Job Barcelona, que també és una altra fira molt gran, moltes xerrades, molts tallers, però no hi ha tantes empreses que vulguin contractar. Per exemple, sé que Lleida fa un mix, no? Fa fira de formació, fira d'ocupació, és a dir, al final barreja una mica els dos col·lectius, no? Gent que va veure els estudis que volen tenir i empreses que necessiten contractar, però aquest format jo no l'he vist. Sé que hi ha d'allò, però potser tan gran com el nostre no l'he vist.
Recentment ha baixat l'atur a la demarcació, repassàvem les dades de febrer ara tot just fa uns quants dies, també s'ha reduït el nombre de contractes. No sé si creu que aquest fenomen tindrà algun impacte en la recerca de feina o en la participació de la fira, amb les dades de què disposen ara mateix.
A veure, ara estem en un problema gros, perquè parles amb totes les empreses de tots els sectors i en tots els sectors falta personal qualificat, ¿vale? Que baixin les taxes d'atur, fantàstic, ¿vale? Però també hem de veure els números aquests d'on surten, ¿vale? Perquè al final les dades són les dades i hem de veure d'on surten. Nosaltres que tenim des de la cambra, tenim contacte directe amb les empreses, doncs som coneixedors de la problemàtica actual, ¿no? D'una manca de mà d'obra, sobretot de personal qualificat provenint d'FP, o enginyeries, però el que és la formació professional hi ha una mancança molt gran en tots els sectors, no és allò un problema concret d'un sector, sinó que tots els sectors s'estan trobant amb molts problemes, no? Si ara consultes les ofertes que ja les tenim penjades a la pàgina web nostra de la cambra de les empreses, el que estan buscant per aquesta fira, destaquen sectors com el logístic, de temes de magatzems, de transportistes, gent d'oficina pel tema logístic, administratius de finances, de personal de turisme, tot el que vulguis, vale? Però falta molt de personal en moltes empreses.
I com s'explica que hi hagi aquesta manca de personal qualificat quan ens trobem en un moment en què pràcticament tothom que ho desitja té accés a una formació com pot ser l'FP o com pot ser la universitat, i la Rovira i Virgili, sense anar més lluny, disposa d'una facultat de geografia i turisme a Vilaseca, per tant d'un pol molt proper al territori d'on hauria de sortir aquest personal que tant requereix també l'empresariat del territori.
És complicat, això. Si ho sapiguessi jo me faria el ministre o alguna cosa, no? Però és complicat perquè al final, sobretot nosaltres hem notat, després de la pandèmia sobretot, hi ha una tendència molt de donar, han canviat com les prioritats, no? Al final era, ara la gent quan va buscar feina, no? I això ho parles amb les empreses, al final te diuen moltes empreses, no? que les entrevistades són les empreses, no el candidat, no? És a dir, tu com ho ofereixes, no? quins horaris, quin sou, quines condicions, bueno, hi ha una sèrie de coses que s'estan valorant més ara, que abans no es tenien tant en compte, vale? I la gent jove és conscient que al final aquell lloc de treball no és per tota la vida, no? Allò és, que hi haurà una rotació, que canviaran. Llavors, tot el tema aquest de dir agafo aquesta feina perquè la necessito, doncs ha canviat molt, no? Llavors, hi ha oficis que costa més, no? Per exemple, el de transport. Doncs, bueno, al final de transport hi ha moltíssima feina, però suposo que el tema de la conciliació familiar, doncs, és important, no? Llavors, de dir, doncs, escolta, és que m'he de passar 3 dies fora amb el camió portant unes mercaderies, jo què sé, a la Corunya, per dir-te alguna cosa, doncs, doncs bueno, la gent jove això no ho vol, no? Volen altres oficis. Manca una part d'orientació, no? Que a la gent jove i als pares d'aquesta gent jove, no? D'explicar quins són els oficis que hi hauran, que hi haurà demanda de feina, no? Perquè almenys sàpiguen, que siguin conscients de que poden optar a llocs de treball, val? Si estudien altres coses, doncs, bueno, doncs, estudiaran el que volen o d'això, però que serà difícil accedir al món laboral, no? Mm.
De feina n'hi ha, de llocs de feina n'hi ha. No és que no hi hagi feina per tothom que la busca al Camp de Tarragona. Aquesta és una màxima que ens hauríem d'aprendre.
Sí, sí, bueno, a veure, al final tothom parla de l'atur estructural, no? O sigui, una atur estructural, doncs, bueno, que al final aquest s'ha d'assumir, val? Però, bueno, però hi ha feina, o sigui, nosaltres, ja et dic, per aquesta fira ara hi ha 1.000 llocs de treball, hi haurà alguns que són molt difícils de cobrir, no? Perquè són unes feines molt concretes, demanem a un enginyer que tingui coneixements d'alemany, per exemple, doncs és un perfil complicat, no? Perquè els enginyers tots tenen feina, però hi ha altres perfils que potser bueno, han d'analitzar a veure què passa, no? En aquests perfils que diguessis, no demanem un perfil molt qualificat, però que no es cobreix. Llavors, doncs, bueno, s'hauria de fer un anàlisi molt profund de dir per què no es cobreix, no? Si és pels horaris, si és perquè pels sous, si és pel on està ubicada l'empresa, etc, no? És un tema complicat.
Ara dèiem tot just fa un momentet que el sector de serveis és un dels principals motors econòmics del Camp de Tarragona, de la Costa Daurada. Alhora també el que ha percebut una reducció més important de l'atur en aquestes últimes dades que érem coneixedors. Quina presència té el sector serveis a la fira d'aquest dijous, tenint en compte que ens trobem ja a les portes de l'inici de la temporada alta?
Bueno, a veure, ara és el sector principal, no? O sigui, al final, ara si mires les empreses, jo ho dic, torno a repetir, no? A la plana web nostra de la cambra estan penjades totes les empreses participants amb totes les ofertes, o sigui, la gent pot consultar abans d'anar-ho, val? I sí que és veritat que ara hi ha moltes ofertes de sector turístic, temes de, com repeteixo, tema logística també hi ha moltes, temes administratius, de persones d'oficina també hi ha moltes ofertes, i del sector industrial. Vale? Recordem que aquí parlem del turisme, però tenim un sector industrial molt potent aquí a Tarragona, amb la petroquímica i totes les empreses que donen servei, que clar, que necessiten aquesta mà d'obra, i que sí que és una mà d'obra qualificada. Val? Per exemple, electromecànics n'hi ha en aquesta fira, jo crec que és la fira que més electromecànics hi ha que havien demanat mai les empreses, no?
I això tindria alguna explicació? És a dir, van en sortint més professionals i per tant això les empreses ho saben, o realment és una necessitat actual de...
Sí, és una necessitat, o sigui, ara mateix aquestes feines, electromecànics, mecatròniques, fabricació mecànica, temes més industrials, doncs no s'estan cobrint la necessitat que tenen les empreses, vale? La necessitat que tenen les empreses no s'està cobrint, vale? Sí que és veritat que s'ha detectat amb un estudi que es fa a cambres amb el Departament d'Educació, que es fa anual, sí que han vist que hi ha molta gent que cursa una FP que després continua estudiant, uh-huh. Eh? Els graus mitjos passen a graus superiors i els graus superiors passen a la carrera universitària, això també ho han vist en els últims anys, vale? Llavors, però no s'està cobrint aquesta necessitat de les empreses en aquests sectors més industrials. Sí que és veritat que hi ha cicles que no s'acaben d'omplir, vale? Perquè no són feines que potser els joves o les desconeixen o no els acaben d'agradar, vale? Però fa falta moltíssima gent, moltíssima gent.
Està clar, aquesta edició de la Fira incorpora en el seu programa tres conferències amb experts. Com aniran aquestes xerrades? Què és el que poden aportar també els assistents a la Fira?
Sí, bueno, i les xerrades, i això ho havíem fet habitualment en totes les fires, sempre fèiem la part de les xerrades. En aquesta edició hem incorporat una, bueno, com ja sabeu tots, no? Està canviant molt el mercat i hem incorporat la intel·ligència artificial, no? Com ens pot ajudar en la recerca de feina, val? Aquesta, la tenim a última hora, i també en relació amb la intel·ligència artificial el que hem fet és dos tallers, no? Dos tallers, que és una de les novetats que fem aquest any a la Fira. Hem incorporat uns tallers i una intenció una miqueta més pràctics, vale? La xerrada al final és un tema d'una exposició que tenim, que es fa en una sala molt gran, però els tallers més pràctics, amb grups reduïts, doncs, bueno, també ho hem incorporat aquest any, val? I també toquem dos tallers amb un tema d'intel·ligència artificial pràctics, val? És a dir, els assistents amb ordinadors faran la seva pràctica allà in situ. De les xerrades que em comentaves, tenim la primera que farem, que és la de no ho facis així, no? Són 12 punts que has de tindre en compte quan estàs en una entrevista de selecció. Val? Això ho fa l'Anna Morro, és una psicòloga experta en tema de comunicació. I després tenim el tema bueno, un més tema motivacional, no? De mentalitat avançada per encarar el món laboral, no? Que ho farem amb el Nando Coronado. Val? Com deia, en aquesta edició hem incorporat els tallers, vale? Que a banda d'aquests d'intel·ligència artificial que us comentava, també fem un de com practicar l'entrevista de selecció, vale? I un de que farem, que se'l farem a primera hora, que és una miqueta per la gent que hi ha gent que no coneix bé les ofertes que hi ha, i així, doncs, bueno, una miqueta orientar-los cap al que es trobaran a l'altre espai, no? Aquest any són dos espais, Palau de Congressos i Recinte Firal, vale? I explicar, doncs, bueno, quines ofertes trobaran i on les poden trobar en l'altre espai. I per últim, ja acabo, perdona, tenim l'espai d'orientació, que és una novetat també, vale? Que comptarem amb 10 entitats que estaran en el Palau de Congressos, i són entitats molt diverses. Llavors, la idea és poder donar una orientació personalitzada a totes aquelles persones que ho desitgin, vale? De dir, doncs, hi haurà el Departament d'Educació, hi haurà el SOC, vale? Hi haurà el Departament d'Universitats, hi haurà diverses entitats, Tarragona Impulsa, Oficina Jove, vale? La idea és poder donar un servei d'orientació a totes aquelles persones que ho necessitin in situ durant la fira, no? I llavors ja reorientar-les, doncs, cap a l'altre espai, al Palau Firal, perquè puguin accedir a les diferents empreses que hi ha.
Déu-n'hi-do, dels canvis en la darrera edició de la Fira de l'Ocupació que s'introdueixen ara a partir d'aquest dijous. Avui, aquest matí, mentre em preparava l'entrevista, llegia unes declaracions que feia ara fa uns dies la presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona, la senyora Roger, que deia que la Fira s'havia convertit en la plataforma laboral més important del sud de Catalunya. Com vostès capten o perceben que han de girar un esdeveniment d'aquest tipus per tal de fer-lo més atractiu en el públic interessat, sigui aquell que busca feina o sigui aquell que vol trobar personal qualificat? Com dissenyen vostès, que són els encarregats de vehicular tot plegat l'esdeveniment?
Bueno, hi ha una part principal, que és la que fem en el recinte Firal, que són les empreses amb les seves ofertes de treball. Nosaltres sempre marquem molt que siguin ofertes reals de treball, val? Perquè no volem gent que vingui allà per si acas, no sé què, no sé, que intentem és que hi hagi una oferta real, val? O una necessitat real per part de les empreses. Aquest, diguéssim, és el principal, no? I sempre intentem innovar amb altres coses, no? Hi ha hagut anys que han fet xerrades sobre diferents sectors, aquest any incorporem a l'espai d'orientació els tallers aquests més pràctics. Al final és una miqueta anar incorporant coses, vale? Al final també és una miqueta el testejar, no? Anem a provar a veure com funciona això. De moment, per exemple, els tallers, l'acollida ha sigut molt bona, perquè tots han tingut que tancar inscripcions perquè ja estan plens. Llavors, potser l'any que ve, si veiem que hi ha molta demanda, doncs potser hem de posar el doble d'espais, no? Per poder fer aquests tallers. Però al final és anar incorporant coses que creiem que poden ser interessants pels usuaris i que els hi poden ajudar, no? L'espai d'orientació crec que és fonamental, no? De que la gent al final ha de conèixer dintre de lo que els seus estudis, les seves necessitats, el que ell busca, doncs trobar un espai on algú el pugui ajudar i que li pugui, no? Dir, doncs mira, ves aquí, ves això altre, o estudia això, fes això altre, no? Crec que això és fonamental amb el que ens estem trobant avui en dia, no? La necessitat aquestes de les empreses i els estudis que s'estan oferint, no?
De cara a aquells oients que ens estiguin escoltant ara mateix en directe o en redifusió i tinguin previst prendre-hi part. Quines recomanacions els faria als participants que volguessin destacar? Que vinguin amb el currículum treballat ja sota el braç?
Bueno, sí, a veure, al final totes les empreses, ja ho avanço, no agafen el currículum, perquè bueno, tenim la famosa llei de protecció de dades, doncs, que no et permet segons el què, no? Però bueno, les que no el recullen, doncs evidentment normalment tenen les ofertes penjades a la web. Algunes empreses inclús només obren un apartat a la seva web per aquest esdeveniment, és a dir, per recollir els currículums de la fira obren un esdeveniment. És a dir, que portin el currículum preparat, vale? Per si a cas alguna ho accepta, que hi ha algunes que sí, que practiquin, no? Jo he anat a moltes fires que fan el taller aquell de l'elevator pitch, no? És en un minut que te puguis vendre, no? Com te vens en un minut? Perquè al final pensem que amb les últimes edicions, l'any passat al març van vindre 4.000 persones, ara al novembre 3.200, el temps que tenen per parlar amb la persona de recursos humans és limitat. Llavors, doncs, aquest minut, dos minuts, no, de presentació, què pots oferir a l'empresa, què estàs buscant, no? Doncs és important que entris bé, no? I després ara així ja, bueno, consell extra, no? Que això m'ho van explicar en una fira, no? de la gent que fa cua, no? Que nosaltres no li donem importància, no? Però els de recursos humans s'hi fixen, no? El que està fent cua, l'actitud que té a la cua, no? També, que dius, hòstia, quina tonteria, no? Però ells s'hi fixen, no? El que està allò com a cansat, que s'assenta, que s'apoya, dius, hòstia, aquest, doncs no, això, no? Doncs, bueno, coses que nosaltres no ens hi fixaríem, doncs, bueno, les persones de recursos humans s'hi fixen.
Ara tot just fa un momentet parlàvem de la intel·ligència artificial. Ens trobem encara a les beceroles d'aquesta eina, d'aquest recurs. Què els diu l'experiència a vostès? La IA està transformant ja la recerca de la feina, la selecció de possibles candidats a ocupar un lloc de treball?
Bueno, ho està canviant tot. No sol això, o sigui, està canviant tot, i més que ho canviarà, no? Perquè cada dia sents, doncs, plataformes noves d'intel·ligència artificial especialitzades en diferents sectors, no? L'altre dia veia la tele pels advocats, pels metges, és a dir, el tema de la intel·ligència artificial ho està canviant tot. No sé si per bé o per dolent, no? Perquè al final ens acostumem tots a treballar amb intel·ligència artificial, i quan ens trobem un problema, no, que la intel·ligència artificial te diu que no sap com solucionar-lo, doncs tenim un problema de veritat, perquè no, hi ha gent que no sap com reaccionar davant d'aquest problema, no? Però sí, pues està canviant amb la intel·ligència artificial, està canviant amb el tema de selecció, està canviant amb tot, i més que canviarà, perquè cada dia veiem que surten noves coses relacionades amb la intel·ligència artificial.
La Fira de l'Ocupació té lloc aquest dijous. Quan es podran percebre ja resultats de què ha anat bé? És a dir, que aquest win-win ha aconseguit incorporar treball qualificat a les empreses que el buscaven, i alhora també reduir aquestes xifres a l'atur, perquè persones interessades en aconseguir una feina ho han assolit gràcies a la Fira de l'Ocupació.
Bueno, nosaltres treballem en tres fases, diguéssim, no? Una primera, que és la captació d'empreses que volen participar, això ja ho tenim assolit, estem a màxim aforament del recinte, ja no ens dona per més, vale? Si tinguéssim més empreses hauríem de buscar com ho distribuïm en un altre espai. Llavors tenim aquesta primera fase d'empreses que ja ho tenim assolit. El dia de la fira, no? Quanta gent assisteix, per nosaltres és una altra dada. I després el que sí que fem, i ja ho fem habitualment ja en els últims anys, és aproximadament un mes finalitzada la fira, vale? Fem una enquesta de valoració a les empreses amb diverses preguntes, i una d'elles és si han contractat gent i quanta gent han contractat a través de la fira, no? Perquè per nosaltres, per molta gent que vingués i moltes empreses, si no hi ha aquest contracte, no? aquesta vinculació laboral, no tindria sentit fer la fira, no? Seria un esdeveniment més, llavors per això ho demanem, no? Llavors, doncs, bueno, compte, un mes després tindrem les dades d'inserció laboral, no? Aproximadament, hi ha processos que s'allarguen més, altres que són més curts. Vale?
I ja per acabar, qui ens estigui escoltant i hagi sentit dir, ostres, ja tenim els tallers amb aforament complet, que no s'espantin, que hi poden participar encara dels altres actes que s'organitzen al voltant de la Fira de l'Ocupació.
Sí. O sigui, les xerrades estan obertes. És una sala més gran, hi ha un aforament de 200 persones. És a dir, per les xerrades no creiem que hi hagi problema. I després, doncs, evidentment, a l'espai del recinte firal, doncs, allà tothom és benvingut i tothom pot contactar amb les empreses. Vale? Així, això està obert. Els tallers, ja et dic, és una cosa que han fet nova i volíem fer un tastet a veure com funcionava, no? I més pràctic, eh? Si veiem que... Bueno, donat l'èxit que hem tingut aquest any, doncs potser l'any que ve hem d'ampliar els espais o fer-ho més gran. No?
Josep Oriol Fernández, director de les Fires d'Ocupació de la Cambra de Comerç de Tarragona, molt agraïts de comptar amb vostè aquest matí de dilluns a Baix Gaialdia, el programa de les emissores municipals d'Altafulla, Torredembarra i Roda de Barà. Un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bon dia.
Adéu, bon dia.
Set dies, tota l'actualitat que ens visita a Altafulla Ràdio.
Moment ara, quan falten encara no 3 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 10 del matí, de la nostra anàlisi diària els dilluns. Això és cosa del nostre col·laborador Òscar Ramírez Dulcet, que és periodista, escriptor, editor, vaja, té un munt de cartes de presentació. També la d'analista de Baixa i el Dia. Òscar, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Bé. De dilluns, com sempre, però bé.
Costen més els dilluns o què? Tu que ets una persona que no para, que sempre té mil fronts oberts, els dilluns és un dia feixuc o els dilluns és un dia més d'aquestes setmanes que són imparables?
Per mi és un dia més, i a més tenint en compte que ara s'apropa Sant Jordi, que l'activitat literària per Sant Jordi és immensa i que la prèvia, evidentment, és la que et porta més hores de labor editorial, doncs no hi ha diferència entre dissabte, diumenge, dilluns o dimarts. No?
Mira, de fet, has obert un meló ara amb qüestions que tenia previst preguntar-te, però me les guardo per després. Volia començar fent referència a aquest titular que avui publica el Diari de Tarragona en portada i que ha fet que se'ns escapés el riure quan ara repassàvem la premsa, que és que Feijóo s'ha estrenat en una calçotada a Valls, s'ha menjat 10 calçots i diu que ha estat tota una experiència.
He vist el vídeo de l'arribada al restaurant on s'ho va menjar, del procés d'agafar el calçot. Ja quan veus com agafa el calçot, pobre home, crec que no li van explicar del tot bé el procés de menjar el calçot. I tampoc suposo que... Acabant no he vist més imatges, eh? Tampoc li hauran explicat molt què significa el gest de menjar calçots, no? El rerefons que té, patrimonial, històric i sobretot social, no?
Social,
que té.
Social.
Per tant, ja dic, jo he vist les imatges quan agafa el calçot i una mica com a ridícul, permet-me l'expressió. Més enllà d'això, bé, ja em sembla bé que facin el peripé, l'han fet tots, eh? Hem vist tots els líders de tots els partits de tot Espanya menjant-se calçots. Una vegada un actor molt, molt conegut, quan jo treballava en una altra ràdio amb Luis del Olmo, i feien cada any una calçotada molt important a Roda de Barà, a casa del senyor del Olmo, un dels convidats, un actor molt famós, va dir: "I esas cebolletas, ¿para qué sirven?" I jo li deia: "Esto, más que la cebolleta, se llama calçot y es un símbolo de muchas otras cosas." Diu: "Bueno, para mí es una cebolleta y ala, y no me gusta."
I ja està. Bé, doncs escolta, que cadascú faci el que bonament...
Depèn de la significació que li dones, evidentment, al calçot, que té molt més enrere.
Deixem-ho com una anècdota, això dels 10 sí. calçots i la forma com el senyor Feijóo se'ls va menjar. Escolta, Òscar, el focus de l'actualitat aquests dies està en l'actualitat, en la mobilitat.
Correcte.
Portem molts dies parlant d'aquest caos ferroviari, però aquests darrers dies o aquestes últimes setmanes s'ha accentuat més el caos de mobilitat no ferroviària,
clar,
sinó per l'autopista AP7.
Clar.
Com arreglem tot això, ara que comencem a dir que potser es va precipitar tot allò d'aixecar peatges i que no estava ben planificat, què és el que portaria conseqüentment la retirada de les barreres?
Ara obres tu un meló molt interessant, no? Perquè per començar hem hagut d'esperar que la gent de Barcelona rebi els efectes del caos que tenim a les comarques de Tarragona perquè els polítics es posin les piles, entre cometes, i diguin, que no sabem si ho faran, que buscaran solucions. Això ja és un cop més trist i lamentable, però estem habituats a aquest fendo. Aquí et pots queixar i, en perdó, cagar-te en tot, que no passa res, però si ho fa un senyor de Barcelona, en seguida tothom mou les plomes. Vale? Això per un costat. Per altra banda, hi ha l'evidència de que la incomunicació, les males comunicacions que hi ha per connectar Tarragona província amb Barcelona, igual que altres zones de Catalunya, és una autèntica vergonya. Per què? Perquè hi ha pocs autobusos i, a més, atorgats a una sola empresa que creen el seu propi monopoli, i perquè hi ha col·lapsada una part de la xarxa viària, fruit, com tu has dit, del seu moment haver alliberat peatges. Segurament que la solució era rebaixar els peatges, perquè eren molt abusius, d'acord? Eliminar-ne uns quants, però no tots, i deixar de generar aquest caos que han provocat. El fet de fer passar els camions només per un dels dos vials principals és un altre error, perquè col·lapses aquell vial, no? És a dir, al final és un cúmul de males decisions. En política, com en qualsevol cosa a la vida, quan tu fas una acció, quan tu prens una decisió, és com una partida d'escacs. Has de preveure tots els possibles escenaris i has de saber què pot fallar-te i què no pot fallar-te. I si hi ha una feblesa, has de saber com han acabat solventar-la. I això, tinc la sensació que un cop més no s'ha fet, que es van prenent decisions, arriben uns i prenen una decisió, arriben els altres i la canvien, i al final el que fan és perjudicar el ciutadà. I arribem a aquest punt on hi ha un col·lapse important a nivell de mobilitat, i l'únic que se'ls ocorre aquí és crear el tramvia. En fi, deixa'm que... Lo del tramvia me venia allò a col·lacion, perquè em sembla un altre invent estúpid. En fi.
Dignitat de les Vies ha convocat ja a protestes. A l'APC no sé què és el que haurem de fer amb aquests accidents dia sí, dia també, pràcticament, que tallen sentits complets durant hores i fa que es creïn embussos monumentals.
Sí, també cal més presència policial a la xarxa viària, perquè al final gran part dels accidents que es produeixen, perquè es produeixen, no? És a dir, són negligències dels propis conductors. Com n'hi ha un control, hi ha excessos de velocitat, en fi, hi ha conduccions temeràries, hi ha conduccions sota els efectes de substàncies estupefaents, que una part sí que s'acostumen a detectar, però una gran part no. En fi, hi ha un... Darrere hi ha tot un impacte que ells saben i que nosaltres desconeixem, però que la realitat és la que és, eh?
Haurem de veure com aquestes mesures que anunciava a finals de la setmana passada el govern de la Generalitat acaben suposant algun avanç o no en tot plegat, eh? Entre aquestes hi havia la d'incrementar també la presència policial, la de més radars, d'aquesta velocitat variable també a l'AP7, que, no sé, al meu entendre, deixarà de ser una autopista.
Sí.
Si s'implanta aquesta velocitat variària i has d'anar a 80 en lloc de 120. Però vaja, això ja que cadascú opini
sí,
el que vulgui.
Sí, però el problema és tenir el límit que tenim de velocitat amb les autopistes que tenim. No és, m'entens? No té cap relació. A Alemanya tothom sap com són les autopistes, allà pots anar 150 si vols, però és un altre tipus de xarxa viària. Clar, ho has d'adequar al que tens aquí.
En fi, veurem vindre-les venir i ja ho explicarem. Havia dit que m'havia guardat un meló per tractar amb l'Òscar perquè ell és editor i últimament veig a través de les xarxes socials que no para, suposo que amb aquesta mirada ja enfocada en Sant Jordi.
Sí, enguany el 2023 vam duplicar el 2022 a nivell de publicacions, el 24 vam duplicar el 23 i enguany duplicarem el 24 perquè l'any passat entre abril i maig vam presentar 5 llibres, enguany en publicarem 10. Ara per Sant Jordi publiquem 4 novetats i, a més, molt interessants. Aquest cap de setmana presentem un llibre de l'Eva Tamayo aquí a Altafulla, però enguany publiquem dos llibres molt interessants. Per un costat, al cantautor Joan Isaac li publiquem un poemari que es diu Què li hem fet a aquest planeta, que el presentarem amb la Carme Sansa al Molino de Barcelona el 23 de març i uns dies abans a la llibreria Ona. I, per altra banda, republiquem un llibre de l'Enric Larreula, que és un escriptor boníssim, ja té 84 anys. Li republiquem el primer llibre que va fer, que és un dietari de 2 mesos d'estada al Montseny, i que és un clam, penso que ara mateix és un llibre molt important, per això l'hem republicat, és un clam a la contemplació, a la pausa, a sortir a conèixer el paisatge, a reivindicar que no se'n vagin en orris ni s'abandonin les masies de sempre, en fi, una mica a tornar als orígens de fa 50-60 anys on tot anava amb molta més pausa i molt millor que ara.
Doncs recuperarem aquestes qüestions a mesura que ens apropem a aquesta data assenyalada, que és Sant Jordi, el 23 d'abril. Òscar Maria Dolcet, un plaer, gràcies com sempre per compartir aquests minutets amb nosaltres els dilluns.
El plaer és meu, que vagi molt bé.
Set dies, tota l'actualitat que ens visita a Altafulla Ràdio.
T'agradaria navegar o participar en competicions de vela?
Fes-ho amb els equips de regates del Club Marítim Altafulla, en les modalitats de patí de vela júnior, hobbycat o windsurf.
Amb ells podràs navegar tot l'any, formar-te amb entrenadors titulats i amb experiència i introduir-te en el món de la competició.
Demana més informació al web www.clubmarítimaltafulla.com, al telèfon 977 65 02 64 o a l'adreça de correu electrònic cma@cmaaltafulla.com.
Navega tot l'any amb el Club Marítim Altafulla, el club de vela de referència al Baix Gaià.
Tots els camins estan tancats i la nit reneix, no acaba mai. Hi ha tanta gent que està esperant i la pluja cau sobre els seus caps sota un cel que no té final. Van preguntant qui té...
Són les 11 del matí.
Els caps de setmana d'Altafulla Ràdio, la ràdio del Baix Gaià.